Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Últim tram del debat al Congrés, on aquest migdia s'aprovarà la llei estatal d'habitatge amb els vots dels socis de coalició i dels aliats d'investidura. El suport d'Esquerra ha derivat en una picabaralla entre grups catalans. Les entitats pel dret a l'habitatge han denunciat mancances en la nova legislació. El Congrés també aprova avui la llei de serveis d'atenció al client. Què fa? Doncs obliga les grans empreses que el servei telefònic el faci una persona i no una màquina, un sistema informatitzat. També fixa un temps màxim d'espera de 3 minuts per la comunicació telefònica. La normativa blinda l'ús del català. El Departament d'Interior xifra en un 90% l'èxit de l'assaig d'emergències al mòbil aquest matí a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. Les alertes no han sonat per un problema en una antena a Montserrat molt concorreguda, justament avui, que és la festivitat de la Mare de Déu. El Meteocat crearà el primer sistema europeu d'alertes per altes temperatures nocturnes. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, es vol posar en marxa abans de l'estiu i respon al fet que cada cop hi ha més nits tropicals i tòrrides com a conseqüència del canvi climàtic. El jutjat número 1 de Tortosa arxiva definitivament el procediment penal per l'accident d'autocar de Freginals al Montsià l'any 2016 arran de la mort del conductor i únic acusat en el cas. Una notícia que ja va avançar Catalunya Ràdio la primera setmana d'abril. L'accident va provocar la mort de 13 estudiants d'Erasmus que tornaven a Barcelona de les Falles de València. L'atur ha pujat al primer trimestre a Catalunya de 20.000 persones. S'han creat 2.300 llocs de treball, insuficients per assumir el nombre de persones que s'han incorporat a buscar feina. La taxa d'atur puja fins al 10,4%, són dades de l'EPA. Rússia considera positiva la trucada d'ahir de Xi Jinping i Volodymyr Zelensky si serveix per acostar el final de la guerra. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, també la veu bé, però recorda que la Xina no ha condemnat la invasió russa. El rei emèrit té una quarta filla, fruit d'una relació extramatrimonial fa més de 40 anys amb una aristòcrata. La noia es diu Alejandra. Així ho asseguren els periodistes José María Olmo i David Fernández al llibre King Corp, que recull el resultat de les investigacions sobre diverses pessetes de Joan Carles de Borbó. El Port de Barcelona tindrà abans de l'estiu una ordenança per poder multar embarcacions contaminants. El president del Port, Lluís Salvador, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que serà un pas endavant per al control mediambiental de tota l'activitat portuària més enllà dels creuers. Els esports.
Joan Laporta assegura que l'Espai Barça és el projecte institucional més important de la història del club. Ara mateix s'estan explicant els detalls del finançament junt amb el vicepresident Eduard Romeu. A la Champions femenina, avui tornada de les semifinals al Camp Nou, Barça-Chelsea, 1-0 pel Barça a l'anada, partit a 6:45 amb transmissió a Catalunya Ràdio. I l'Espanyol juga a Villarreal a 7:45 del vespre, amb la necessitat de guanyar per sortir del pou de la classificació. Aquest partit el podreu seguir pel web i l'APP de Catalunya Ràdio.
I el temps tarda, amb temperatures màximes entre els 24 i els 31 graus, algun ruixat de tarda al Pirineu, però en general sol i núvols prims. Demà i dissabte encara pujaran més els termòmetres. Calor d'estiu a finals d'abril. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem, doncs, aquest Catalunya al dia explicant el tercer intent d'aprovar les alarmes massives als telèfons mòbils que en el futur ens arribaran a cadascú de nosaltres en cas d'emergències greus, importants. Després del resultat dolent que van tenir les comarques de Lleida i a Tarragona i a l'Ebre, avui era el torn de la demarcació de Girona i la Catalunya Central. Protecció Civil i el govern asseguren que Girona ha estat un èxit, diuen un 90%, que han sonat els mòbils de la gent, una mica més tard de l'hora indicada, això sí, però han sonat. En canvi, a Montserrat, que avui justament celebra la festivitat de la patrona de Catalunya, doncs el simulacre ha estat un miratge. No ha funcionat ni a dins ni a fora de la basílica, avui que desenes de fidels pugen a la muntanya i ha estat, ara ho hem d'investigar, per un problema, ens diuen, de l'antena. Per cert, parlant d'alertes, el Servei Meteorològic de Catalunya també treballa per poder tenir a punt abans de l'estiu un sistema europeu d'alertes per altes temperatures nocturnes. De la sequera avui us explicarem que els regants del Canal d'Urgell, que ja no tenen aigua per regar i, per tant, es quedaran sense collites, ara reclamen que se'ls compensi perquè han pagat per avançat l'aigua que ara no poden fer servir i li faran arribar les seves peticions a la reunió que aquesta tarda tindran amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. També passarem per Corbera d'Ebre, on un aficionat a la història ha trobat restes òssies de soldats que van morir a la Batalla de l'Ebre. L'any passat hi va haver un incendi que va cremar vegetació que probablement amagava aquestes restes i ara han quedat al descobert. I pujarem fins al camp base de l'Everest, bé més que pujar-hi. Si dic la veritat, us explicarem la iniciativa d'una dotzena de mares d'una escola de Salardú que, seguint l'empremta i l'empenta de l'alpinista Edurne Passavant, faran una expedició 100% femenina amb un objectiu final solidari. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Si avui éreu a Girona aquest matí o a la Catalunya Central pels vols de 11:45, la gran majoria hauria d'haver sentit aquest soroll. Són les alertes, efectivament. És l'alarma que sonava a través dels mòbils de la gent per avisar la població d'una incidència de protecció civil. El Departament d'Interior qualifica d'èxit aquesta prova, la tercera ja que s'ha fet a Catalunya. Sapiguem com ha funcionat a les comarques de Girona. Doncs, Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Perquè ens diuen això, no?, que la prova ha estat satisfactòria.
Sí, exacte, perquè l'alarma s'hauria activat a prop d'un 90% dels dispositius mòbils després de les errades que hi havia hagut en proves anteriors. S'ha de dir que on estàvem, a la terrassa d'un bar de la plaça Catalunya de Girona, esperaven aquesta alerta a 11:45, però l'espera s'anava retardant i ja se'n feien bromes.
Això no és, eh? Sí? Ai, si estàs parlant. Hola, digue'm.
De fet, o sigui, acabem d'escoltar l'himne del Barça, que és el que no hauria de sonar en els telèfons mòbils de la població, però encara que estiguessis parlant per telèfon o s'estigués en una zona sense cobertura, l'alarma ha acabat sonant quan faltaven 5 minuts per 11:45. Un so estrident que tothom sentia. La gent buscava dins les bosses o les butxaques per veure el telèfon, a veure què passava, i no ha deixat a ningú indiferent, com diu la Rosa Maria.
Home, sí, perquè és un so diferent del que estem habituats i, per tant, doncs, això ja fa que, quan sents aquest so, doncs saps que alguna cosa està passant, perquè no és un so habitual.
Amb el so d'alerta dels mòbils també han rebut un missatge que advertia que era un simulacre i on es demanava que respongués a una enquesta.
Roger, hi ha hagut complicacions segons Protecció Civil?
Poques, i s'estudiaran cas per cas. Han comprovat que l'alerta sonava a 9 de cada 10 mòbils, com hem dit, sense tenir en compte la companyia, ni la marca del mòbil, ni el punt on estava ubicat, si a la ciutat o a poblacions petites. També s'ha rebut amb molts mòbils de turistes, encara que estiguessin configurats en altres llengües. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, espera que el sistema es faci servir en comptades ocasions, però també diu que cal fer aquests simulacres.
Al final el que necessitem és que això sigui un sistema que la gent sàpiga quin és perquè quan li sona sàpiga el que està passant i aleshores pugui interpretar doncs, el missatge que se li dona, que sempre és molt, molt clar.
Pel que fa a les enquestes de retorn per valorar la recepció, prop de 3.500 persones les havien respost a tot Catalunya instants després de la prova.
Com dèiem, s'ha fet aquesta prova a les comarques de Girona. Gràcies, Roger, bon dia.
Bon dia.
També s'han fet a la Catalunya Central, on haurien funcionat pràcticament tot arreu. A un lloc, no. No. Aquí és on aquest simulacre, un dels llocs on aquest simulacre ha fallat és a Montserrat, on no, com no han sonat les alarmes als mòbils, justament avui que tantíssima gent que hi ha anat per celebrar la festivitat de la patrona de Catalunya, també la nostra corresponsal, Nati Adell. Nati, bon dia.
Bon dia, Marta, bon
dia. I què ha passat aquí? Per què no ha sonat això?
Doncs mira, perquè hi ha hagut un problema, diuen, localitzat en una antena de Montserrat, per això la recepció ha estat pràcticament nul·la a tot el recinte. La Generalitat diu que demanarà explicacions. Ha estat l'únic lloc de la Catalunya central on ha fallat. Sergi Delgado és el subdirector de Protecció Civil.
Sí, a Montserrat el que sabem és que el missatge no s'ha rebut massivament, com a la resta del territori, no només a la Basílica, sinó a tot el conjunt del recinte de Montserrat, i s'ha d'analitzar com han funcionat o no aquestes antenes de telecomunicacions, que són les que emeten el missatge. Per tant, no podem dir el per què, sabem que no hi ha hagut una recepció massiva, és l'únic territori que és així, i ara hem de demanar al Ministeri que ens expliqui per què no s'ha activat aquesta antena, o si s'ha activat l'antena o antenes que hi hagi, perquè no ha funcionat.
Efectivament, no ha funcionat perquè nosaltres érem dins mateix de la Basílica. A les 11 és quan ha començat la missa per aquesta festivitat de Montserrat. I, sí, a un quart de 12, doncs, la missa ha continuat amb total normalitat. Cap interferència, no ha sonat res de res, ni aquella hora ni poc després. De totes maneres, i per curar-se en salut, Marta, el bisbe de Sant Feliu, que és el que ha presidit la missa, ha avisat abans de començar els fidels que tothom apagués els telèfons mòbils o que els deixés en modo avió per no molestar a la litúrgia. La Basílica, penseu que està al màxim d'aforament, 550 persones, i a fora, on hem vist també moltes cues, per ser seguint-la 200 persones més. Hem parlat amb algunes d'elles i la majoria ens han confessat que, tot i tenir el telèfon obert, no han rebut res.
No. Jo porto les mans tot el rato i no he sentit res.
Tinc amb mala vibració, no sé.
I no t'ha sonat?
No.
I no ha rebut res?
No.
Vosaltres teníeu el telèfon en modus avió o no?
No.
A vosaltres us ha sonat alguna cosa a un quart de 12?
No.
No.
Nada.
No, només el redoble de les campanes i ja està. El redoble de les campanes i ja està, però del mòbil i això no he sentit res.
Montserrat va demanar, segons hem sabut, a Interior, que canviés el dia del simulacre justament perquè no coincidís amb aquesta festivitat de Montserrat, perquè no destorbés la celebració de la missa. Per cert, ja que som a la missa d'avui, no hi ha hagut cap al·lusió al tema de la pluja.
Doncs mira, ho han desaprofitat, t'escolta'm. Gràcies.
Ho han fet en d'altres moments.
Sí, gràcies, sí, Marta. Ja sé. Gràcies, Nati, bon dia.
Bon dia.
I avui que comença la primera onada justament de calor d'aquest any, de fet a tota la península Ibèrica, amb temperatures que passaran dels 30 graus, el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha avançat que el seu sistema d'avisos incorporarà alertes per altes temperatures nocturnes. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
La decisió es pren després que l'any passat es batessin rècords també en temperatures de nit.
Sí, a Barcelona, per exemple, vàrem tenir 132 nits tropicals i no només a l'estiu, a l'octubre encara les patíem. Els efectes que aquesta situació pot tenir per la salut és el motiu pel qual el Meteocat ha decidit que les alarmes per temperatures excepcionals també s'activin quan això passi a les nits. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat, ens avança que ho tindran a punt abans de l'estiu.
El que hem fet és treballar conjuntament amb això, amb el Departament de Salut i Protecció Civil, per treure un nou llindar que anomenarem això, de calor nocturna. Quan nosaltres, des del Servei Meteorològic, preveiem que se superi aquest valor estadístic extrem durant les nits, emetrem un avís de calor nocturna.
Us poso un exemple. Si a Tarragona les temperatures mínimes més extremes que hi ha registrades de nit ronden els 24 graus, quan la previsió indiqui que se superarà aquest valor, saltarà l'avís en un dels 6 graus de l'escala del Meteocat.
Les alertes per onades de calor, Montse, del Meteocat tenen en compte això que deies, la pujada de temperatures i la durada del fenomen, però crec que els científics ens recomanen que tinguin en compte més factors, oi?
Sí, en un article publicat avui pels investigadors de l'IES Global s'adverteix que activar alertes només tenint en compte la temperatura i els dies que durarà les onades de calor és insuficient per valorar-ne els efectes. A part de la humitat, recomanen que les alertes tinguin en compte altres aspectes com el vent o les hores de radiació solar. La combinació de tots aquests factors és la que determina les conseqüències que aquests fenòmens, cada cop més freqüents i intensos, acaben tenint per la nostra salut.
Els regants del Canal d'Urgell reclamen que se'ls compensi per la quota que ja han avançat per regar, tot i que no ho podran fer després del tancament del rec per la sequera. Des de la comunitat de regants asseguren que reclamarà a les administracions tot tipus de compensacions. De fet, avui, aquesta tarda, es reuneixen a Mollerussa amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quan paguen els regants?
Paguen a l'any una quota d'entre 150 i 200 euros per hectàrea. De moment, ja han fet, com deies, el primer pagament, i a l'octubre està previst que paguin la segona quota, uns pagaments que asseguren que s'han de suprimir o recuperar si no poden regar. Sentim Manel Puig, pagès de Preixana, a la comarca de l'Urgell.
Que es treguin el privilegi de poder regar amb tot el que comporta, i tot i així encara hagis de pagar per una cosa que no tens, dintre de la desgràcia doncs encara et fa sentir més desgraciat.
Des de la comunitat de regants asseguren que es demanaran indemnitzacions a les administracions, no només per la pèrdua de les collites, sinó també per compensar les quotes fixes dels pagesos. Xavier Díaz és director general de la comunitat.
Aquest escenari tan catastròfic pues, requerirà de totes les mesures compensatòries a nivell dels governs i a nivell de la mateixa comunitat.
Per la seva banda, operaris de la Casa Canal han començat a instal·lar tanques al llarg de la infraestructura per delimitar zones d'emmagatzematge i garantir així abastaments d'aigua de boca als municipis i un mínim d'aigua per salvar els arbres.
Per cert, que ahir sentíem Pere Aragonès assegurant que no descartava reclamar la gestió de les conques de l'Ebre a Catalunya, que fa la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, doncs bé, avui ja li han respost des de Madrid.
Exacte, la vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Rivera, defensa la gestió que està fent la Confederació i descarta que aquesta competència pugui ser mai de la Generalitat.
Como digo, lo que no nos planteamos, más allá de la mejora de los cauces de participación, de gobernanza, de diálogo importantísimo entre las dos administraciones del agua presentes en Cataluña, no imaginamos un cambio en la estructura competencial que, como digo, sería dudosamente defendible con la Constitución en la mano.
Per acabar, com deies, a primera hora de la tarda, el president aragonès es reuneix a la Casa Canal a Mollerussa amb la comunitat de regants del Canal d'Urgell. També hi serà la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Al Camp de Tarragona i sobretot a la Conca de Barberà, la collita de cereals de secà també serà nefasta per culpa del mateix, de la sequera. Les extensions de cultius de blat i ordi mostren ja un color groguenc, si els heu vist, perquè doncs, s'han eixugat per la falta de pluges. Anem a Tarragona. Josep Ramon Ruiz, es confirmen els pitjors pronòstics per als cereals de secà a la Conca.
Sí, exacte. Els pagesos tenen coll avall que la collita serà pèssima per la situació d'extrema sequera. Encara falten moltes setmanes per començar a segar, però la falta de pluges ha frenat el creixement dels cultius, fins al punt que en algunes finques les plantes ja no faran espiga. Entre un 30 i un 40% dels camps la producció serà nul·la. Joan Saumell, agricultor de l'Espluga de Francolí.
Les finques, més o menys, jo calculo que deuen estar al voltant del 30 al 40%. Són les finques que, més o menys, a data d'avui podem dir que estan perdudes, i aquesta pèrdua, quan parlo de pèrdua, parlo que pràcticament la collita serà zero.
Encara que plogués, en els pròxims mesos, els cultius no es podrien recuperar.
La majoria dels camps que hi ha aquí ja no se'ls salvaran encara que plogués avui.
I és que a l'Espluga de Francolí, on ja porten 8 mesos de talls nocturns d'aigua, en gairebé 4 mesos només ha caigut 42 litres per metre quadrat, a diferència dels 140 litres de l'any passat.
Ara passen 2 minuts, pràcticament 3, d'un quart de 2. Moment per saber com tenim la situació a carreteres, a autopistes i al transport públic. Marilut García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions, només hi ha petites retencions a l'autovia A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona a causa d'un camió avariat que ocupa un carril d'accés, i a Barcelona a la Ronda Litoral lentitud i aturades des de la zona Fòrum fins a la Barceloneta direcció Llobregat, i en sentit Trinitat un tram més curt entre passeig de la zona Franca i Cantunis a causa d'un autocar avariat que des de fa estona ocupa el carril de la dreta, més en una zona que fa revolt i per tant s'ha d'anar amb una especial precaució. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències segons els diferents operadors.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Doncs ens queda el temps i aquesta alça de les temperatures avui, demà, dissabte. Francesc Mauri.
previsió que de cara a aquesta tarda ens porta sol enterbolit per núvols prims, alguns ruixats o algun nucli tempestuós al Pirineu més oriental, localment amb una certa intensitat, i de cara a demà la tendència és que tant demà com demà passat la temperatura toqui sostre. Màximes al voltant dels 20 graus a la línia costanera serà l'excepció, pròximes als 30 graus en punts interiors de Catalunya, fins i tot fregant els 35 a les àrees més càlides de Ponent i fregant els 30 a les valls pirinenques. Demà no hi ha d'haver precipitacions, però dissabte al vespre i diumenge hi podria haver alguns ruixats o tempestes, localment una mica forts en punts del nord i nord-est.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues. Per aquest cap de setmana llarg del 2 de maig es preveu que surtin entre divendres i dissabte 440.000 vehicles de l'àrea de Barcelona. Ho avança el Servei Català de Trànsit del Catalunya al dia. És una xifra, si fa no fa, similar a les altres vegades i inferior a la de l'operació sortida de Setmana Santa, que és la que registra més mobilitat. Miquel Jarque, bon dia.
Sí, i tot això en un context on no s'ha recuperat del tot la mobilitat que hi havia abans de la pandèmia. L'AP7 tornarà a ser la via més transitada, tot i que no es poden desestimar els desplaçaments que es puguin fer a les destinacions de muntanya. L'operació sortida s'activa divendres de 2 del migdia a 10 de la nit i acabarà a primera hora de la tarda de dissabte.
I quines mesures concretes s'han previst?
Les restriccions de circulació i d'avançament de vehicles de gran tonatge es consoliden com la mesura per fer més fluid el trànsit dels turismes. El coordinador de mobilitat i seguretat viària del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatge, preveu una tarda de divendres complicada.
De l'Ida Martorell a 100 km per hora, la restricció de camions a circular per el carril esquerre i prohibició d'adelantar des de Gelida fins a Montornès del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.200 agents que faran més de 12.000 controls, la majoria d'alcohol, drogues i velocitat.
S'han previst 1.228 controls, que es repartiran bàsicament la majoria d'ells a alcoholèmia i drogues, perquè en moments de festes i en ponts això és un efecte important, no volen d'accidentalitat. En segon lloc, els controls habituals de seguretat passiva, de l'ús de cinturons, etc. Es mantenen els controls de motos, també n'hi hauran. Hi ha previst 172 controls per mot i també controls de velocitat en la hora de 200.
I Marta, l'operació tornada es preveu, això sí, una mica més esglaonada. Dilluns tornaran a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
Per cert, que una dona sense carnet de conduir ha provocat un accident mortal en un pàrquing de la plaça Catalunya de Barcelona. Això va passar ahir al vespre. La dona va atropellar un home de 79 anys que va acabar morint a la nit. La conductora va ser detinguda acusada d'un delicte d'homicidi imprudent i per conduir sense carnet. Els Mossos d'Esquadra també van detenir l'acompanyant de la dona com a cooperador necessària en aquesta mort. Amb aquesta ja són 6 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest any a la ciutat de Barcelona. El Port de Barcelona tindrà abans de l'estiu una ordenança per poder sancionar les embarcacions que contaminen. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el president del Port, Lluís Salvador, que també ha explicat que hi ha marge per reduir l'impacte ambiental dels creuers, Joan Garcia.
El Port vol controlar sobretot les maniobres d'amarratge de tots els vaixells, de manera que l'ordenança no s'ha pensat només per als creuers. Salvador l'ha presentat com un pas més per elevar l'exigència mediambiental de l'activitat portuària.
I aconseguir que, a través d'aquesta ordenança, puguem sancionar en aquella embarcació que no ho estigui fent bé. Perquè fins ara podíem prendre mesures, però no podíem arribar a sancionar, prohibir certes tecnologies a les embarcacions. Per tant, a través d'aquesta ordenança, poder anar un pas més enllà en l'element d'exigència.
El president del Port ha explicat que, pel que fa als creuers, legalment ni l'Ajuntament ni la Generalitat poden limitar-los, però que hi ha una cinquantena de propostes per disminuir l'impacte que provoquen i augmentar el benefici per la ciutat de l'activitat que comporten. Per la seva banda, la plataforma Stop Creuers ha anunciat una protesta pel diumenge 7 de maig al Portal de la Pau, amb la finalitat que ha comentat el seu portaveu, Daniel Prado.
A curt mig termini, el trànsit de creuers a Barcelona, en general a la Mediterrània i arreu del planeta, ha de desaparèixer.
Segons el Port, els creuers emeten un 0,7% dels gasos contaminants NOx que reben els ciutadans de Barcelona.
Atenció a això que us explicarem ara. La Junta Electoral ha impugnat una llista a Moià perquè, atenció, no hi ha prou homes a la candidatura. En concret, l'òrgan electoral alega que el projecte de la formació Capgirem Moià no compleix el 40% de representació d'homes que estipula la llei. Aida Clemente, bon dia.
Bon dia.
Capgirem Moià, Aida, ja ha anunciat que haurà de substituir una de les dones de la llista, doncs, per un home.
Sí, un fet que és bastant inèdit. Ho faran no perquè hi estiguin d'acord, sinó perquè si no compleixen aquest requisit, no podran concórrer a les eleccions municipals. La polèmica deriva de la llei electoral espanyola, que diu que els municipis de més de 3.000 habitants s'hi han de presentar llistes paritàries amb una representació mínima del 40% de tots dos sexes. La candidata de Capgirem Moià, Lakshmi Roset, ha explicat a Catalunya Ràdio que quan van rebre la notificació de la Junta Electoral es van pensar que era una broma.
Ens estan dient que sobra una dona i, per tant, és una situació molt violenta per nosaltres perquè significa que una persona que ha estat dins el projecte i que ha estat creant el projecte i té ganes de seguir amb el projecte i que està a les llistes, doncs l'hem de posar de suplent i fer-hi entrar un home només per complir aquesta quota.
Lamenten la interpretació que fa la Junta Electoral de la llei, que a més ha actuat d'ofici, és a dir, que ningú ha presentat denúncia.
Aquestes lleis es fan per el masclisme històric i estructural que té la nostra societat, llavors no té cap mena de sentit que s'impugni una llista per fer massa bé això, no?
Un cop esmenada la candidatura, inicialment formada per 8 dones i 5 homes, hi presentaran recurs.
Molt sovint, quan es detecta un consum desmesurat de llum en un immoble, al darrere hi ha una plantació interior de marihuana. Doncs bé, aquesta vegada, a la Fuliola, a l'Urgell, els Mossos s'hi han trobat una sorpresa. En comptes d'un cas de droga, a la casa hi havia una gran quantitat d'ordinadors destinats a la gestió de criptomonedes. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I estaven endollats fraudulentament a la xarxa elèctrica.
Sí, exacte. Era una mena de centre d'operacions amb una trentena de processadors que utilitzaven per fer el seguiment i els càlculs de criptomonedes a gran escala. Tot això des d'un habitatge del carrer Raval de la Fuliola, un poble de 1.200 habitants. Aquesta no és una activitat il·legal, però els Mossos sí que denunciaran els responsables de la instal·lació per tenir la llum punxada. Hi ha 3 identificats que avui han de declarar a la comissaria com a investigats. N'hem parlat amb l'alcalde de la Fuliola, Jaume Ferrer.
Els Mossos ens alerten que han detectat un alt consum d'energia que no és normal i que entraran a fer una verificació. Ells potser esperaven trobar marihuana o alguna cosa d'aquest tipus i el que es van trobar és tot un munt d'ordinadors.
Precisament l'encariment del preu de l'electricitat ha fet que els centres d'operacions de criptomonedes hagin deixat de ser un negoci tan rendible com era anys enrere.
Ha arxivat el cas de l'accident d'autocar de Freginals del 2016, on van morir 13 estudiants d'Erasmus que tornaven de les Falles de València. El jutjat de Tortosa tanca el procediment després de certificar la mort del conductor, que va avançar, per cert, Catalunya Ràdio a principis de mes. Tarragona, Arnau Caral.
Bon dia, sí, quedaran en no res els 4 anys de presó que demanava la Fiscalia per a Santiago Rodríguez, acusat d'homicidi imprudent per haver-se posat al volant amb clars signes de somnolència. El conductor, que va morir fa poc d'un infart, estava de baixa mèdica des del dia de l'accident, el 19 de març del 2016. La causa s'havia arxivat en 3 ocasions, però l'Audiència de Tarragona finalment va ordenar que se celebrés el judici. L'advocat del conductor ha reconegut que estaven negociant un acord de culpabilitat a canvi d'una rebaixa de la condemna.
L'Institut Baix Penedès del Vendrell es mobilitzarà aquesta setmana per impedir que Educació els prengui l'últim barracó que els queda, on fan les classes de dansa i música del batxillerat artístic. L'any passat ja els van treure l'altre mòdul prefabricat que tenien i ara s'estan movent per no perdre més espais. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Has parlat amb l'institut, què diuen?
Ells em diuen que no entenen per què en un institut on hi ha falta d'espai, Educació els vol deixar encara menys. L'any passat expliquen que els van prendre el mòdul on hi havia l'aula d'acollida i ara els han dit que se n'emportaran l'altre. He parlat amb Jordi Martí, professor del centre, que ha reaccionat així.
A més, van vindre per prendre els dos. El tema és que no s'ha aconseguit que només prenguessin un, que era on hi havia l'aula d'acollida. Ara van dir a direcció que prendrien l'altre, on hi ha l'aula de música i l'aula de dansa. I aquí fem el batxillerat escènic i, evidentment, no hi ha cap alternativa. És a dir, no és que diguin, traiem això i posem un altre, sinó que, senzillament, el que diuen és que ho prenen.
Quan els pregunto pels motius que Educació esgrimeix per fer-ho, aquesta és la resposta.
Diuen que és una decisió del Parlament de Catalunya de treure tots els barracons dels centres. Però aquesta decisió va acompanyada del fet de que hi hagi espais, no de que treure els barracons i s'ha acabat.
I troben tan incomprensible que es deixi els alumnes sense espais per fer les classes que arriben a pensar altres causes relacionades amb l'alt nivell de mobilització d'aquest institut en les passades protestes.
protestes contra la conselleria.
L'any passat vam ser un dels centres de més mobilització en contra de l'actual conseller i les seves polítiques educatives, i pensem que, evidentment, no és venjatiu i no es dedica a fer aquestes coses, és a dir, a malmetre l'educació als llocs que li planten cara. Però, clar, com que la resta de justificacions no tenen ni cap ni peus, al final acabes molt pensant per aquesta banda.
Aquesta setmana aniran a veure tots els candidats a les eleccions municipals, a l'Ajuntament, al Consell Comarcal i la Diputació. I fins i tot han recorregut el síndic de Greuges i el defensor del poble. Divendres es mobilitzaran davant del barracó i estan disposats a impedir-ho si algun dia ve una grua a emportar-se'l.
I Educació què hi diu?
Doncs mira, et llegeixo el que hem enviat al seu departament de premsa. Diu que el departament, després de fer una anàlisi dels espais i en virtut del pla per retirar progressivament les aules provisionals en mòduls prefabricats, ha pres la decisió de retirar-lo considerant que el centre disposa de prou espais. Per tant, dues posicions contraposades.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Un grup de pacients cardíacs de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona participa en una prova pilot d'un assistent virtual que, a través de trucades telefòniques, pot detectar si estan en risc de patir una descompensació. L'assistent té nom, es diu Lola, està basat en intel·ligència artificial, com no, i tecnologia de conversa, i és capaç de fer centenars de trucades cada dia. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
I determinar els pacients cardíacs de més risc.
Sí, es tracta d'un projecte pilot de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el VIR, la farmacèutica AstraZeneca i l'empresa Tucubi, especialitzada en intel·ligència artificial conversacional. La Lola truca als pacients i els fa preguntes per detectar si estan fent una descompensació, com explica Aleix Olivella, responsable de l'estudi.
Aquests malalts que han començat amb el programa reben una trucada setmanal per la Lola en un horari que ells els hi convingui, i la Lola els fa una sèrie de preguntes si s'ofeguen més, si han augmentat de pes, que això pot ser un signe de que estiguin acumulant líquid, que estiguin descompensant, els hi pregunta la freqüència cardíaca, la tensió arterial...
L'assistent permet actuar de manera ràpida en cas de risc per a algun malalt.
Tota la informació que recull es volca a una base de dades on nosaltres podem preconfigurar tota una sèrie d'alertes per poder detectar quins són aquells pacients que estan amb més risc, de manera que així puguem actuar l'abans possible, modificant el tractament, trucant-los, o si fa falta fer-los venir a l'hospital per optimitzar la seva medicació o donar-los tractament.
I els participants ho estan valorant molt positivament.
Sí, perquè la Lola permet mantenir el contacte amb els pacients cardíacs i optimitzar els recursos sanitaris, però també donar tranquil·litat a aquests malalts.
Els pacients se senten més segurs i més tranquils de, per una banda, saber que cada setmana algú s'està preocupant de parlar amb ell i que quan passa alguna cosa, molt ràpidament es posen en contacte amb ells. També la Lola és molt eficient recollint les dades. Hi ha algun pacient que deia, ostres, que m'ha trucat una tal Lola, pensant-se que realment havia estat una persona.
El programa pilot va començar a mitjans de març. De moment hi participen una vintena de pacients, però esperen arribar a prop d'un centenar. El següent pas serà fer un estudi clínic previ a implementar la Lola als hospitals.
L'organització Lliures i Combatives, el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona i el Sindicat d'Estudiants acusen l'Ajuntament d'abandonar les víctimes de les agressions sexuals al Centre Comercial Màgic i de prioritzar els interessos d'aquesta gran superfície. Dissabte han convocat una manifestació a la plaça de la Vila per denunciar aquestes agressions, on víctimes i agressors són menors d'edat. David Àngela, avui la mare d'una de les víctimes ha assegurat que l'alcalde de Badalona l'ha ignorat en tot moment.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, Teresa Prados, que a banda de mare d'una víctima d'una agressió grupal al Màgic, és la portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona, també ha assegurat que ha denunciat a un guarda de seguretat del centre comercial per agressions, coacció i intimidació. Segons diu, els fets van passar quan repartia fulletons de convocatòria de la manifestació d'aquest dissabte.
Incluso vino la jefa de seguridad a intentar de nuevo echarme de allí. Mi respuesta fue la misma. Y el lunes le pusimos una denuncia en el juzgado de guardia porque esto no puede quedar así. Nos atacan, nos violan y aquí no pasa nada. Solo preocupa la imagen de este centro comercial.
Lliures i Combatives també acusa l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, d'estar a sou del centre comercial i demanen la dimissió de l'equip de gerència i una disculpa pública del Màgic. També que comença una persecució legal perquè es depurin responsabilitats i la cancel·lació immediata del contracte amb l'empresa de seguretat del centre.
13 mares de l'escola de Salardú, al Naut Aran, emprenen aquest dissabte un insòlit viatge cap al camp base de l'Everest. No aquí al costat, no. Al camp base de l'Everest. I van de la mà d'Edurne Passavant, la primera dona que va coronar els 14.800 que té el planeta. Una aventura, per cert, 100% en femení i amb un rerefons solidari viella. Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, la Vall d'Aran i l'Escola Ruda de Salardú són el nexe d'unió de totes elles, però és que al Nepal les guies i xerpes locals també seran dones. L'aventura, com recorda Edurne Passavant, va començar fent el cafè dels matins.
A mi, por mi trabajo, al año me toca ir un par de veces a Nepal a hacer un viaje o a llevar gente y estas cosas. Y mira, yo llevo a mi hijo a la escuela de Salardú y muchas veces cuando dejamos a los niños a las 9 de la mañana en el colegio nos vamos al montaño a tomar el café de las mamás y allí, ¿no? Entonces yo comentando, joder, que te ha ido el viaje y no sé qué. Y si vamos las madres.
Serà el primer cop que moltes d'elles se separen dels seus fills tants dies, així ho expliquen Maria Orozco i Natàlia Alievi.
Aquesta transformació personal que farem, que al final els nens estan aquí, ¿no? No ens passarà res, ¿no? Pero...
Mi marido es guía de alta montaña y se va a trabajar justo este mes Alaska. Y nuestra niña, Martina, se va con los abuelos.
I els nervis, com confirma Alicia Riart, estan a flor de pell.
Els meus companys se n'arrisen, perquè so era que he temps que he tot preparat. Sí, en un llet en casa, tot aquí ho ben preparadet.
En els propers dies iniciaran un trekking que les durà al camp base de l'Everest. Abans, però, aportaran recursos i també la seva experiència de vida a nenes víctimes de la marginació masclista a Katmandú. Així ho explica Edurne Passavant.
Y enseñarles también cómo pues 13 mujeres que somos madres, que tenemos nuestras vidas así, podemos hacer nuestra vida y que no pasa nada, ¿no?
Amb elles viatja també Imma Caubet, pediatra de l'Hospital de la Vall d'Aran, que prestarà suport mèdic.
Jo m'emporti les mies 4 causes d'estris mèdics bàsics i se pugui m'acabar visitar ben mainatge també a Carè.
Una experiència de la qual ja se'n sent a parlar a la Vall del Cumbu, on s'iniciarà el trekking.
Con el paso de las 13 mujeres se va a escandalizar. De hecho, ya están informados por allí y ya la gente está un poco alterada.
Les 13 dones surten cap al Nepal este dissabte i s'espera que arriben al camp base de l'Everest entre el 8 i el 9 de maig.
Catalunya al dia.
L'incendi de l'any passat a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, continua deixant al descobert restes òssies de soldats que van morir a la Batalla de l'Ebre, que amb el pas del temps havien quedat amagades per la vegetació. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
Un aficionat a la història i membre de les ADF de la Fatarella ha trobat desenes d'ossos en 3 indrets diferents mentre continuen els treballs de retirada de la fusta cremada que podrien danyar justament altres restes humanes d'aquesta zona.
El protagonista d'esta història és Esteve Corbella, membre d'un grup de preservació mediambiental, i comença amb una passejada que fa uns dies va fer entre els arbres calcinats.
I vaig anar a fer una inspecció visual per interès, de dir, hòstia, a veure com ho estan fent, no? Quin tipus de maquinària. I la primera troballa la vaig efectuar en un talús d'una de les pistes que havien obert. Un fèmur, jo vaig continuar fent la volteta i me'n vaig trobar un altre. Vaig continuar i llavors em vaig trobar en una explanada i allà em vaig trobar bastantes restes, no? Un tros de sacro ilíaca, hi havia un tros d'espatlla, hi havia un tros de cadera a nivell superficial del sol, vull dir que estaven a la vista.
Esteve està caminant per un dels llocs amb lluites més aferrissades durant la Batalla de l'Ebre. Per això, des de l'incendi, la muntanya ha deixat al descobert més d'un centenar de troballes. Cinta Farnós és la directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre.
Aquesta és una de les zones on més mortalitat de soldats i per això hi ha tanta aparició de restes allà mateix. Estava en la brigada Garibaldi, la 12a, formaven part de les brigades internacionals i la 3a i la 13a divisió franquista i van ser els combats directes amb molta artilleria i molts bombardejos sobre la zona.
Sempre que troben restes òssies es notifica el Departament de Justícia per recollir-les i fer una prospecció del terreny que podria desembocar en una excavació arqueològica per determinar si hi ha una fossa. Des de l'incendi ja se n'han fet prop de 3 calenta. I tot i que amb el foc la possibilitat d'extraure ADN es redueix molt, s'intenta, abans de traslladar les restes, normalment al memorial de les Camposines. Veïns com el nostre protagonista creuen que s'hauria de revisar bé la zona perquè les màquines que retiren la fusta cremada no danyen les restes. L'alcalde de Corbera, Antonio Álvarez, també.
Clar, volem que retiro això. I volem que es porti a Camposina i si els dono un descans digne a aquesta gent, no? Perquè al fin i al cap se'n pot haver algun de la meva família, vull dir que...
I l'equip d'arqueòlegs de la Generalitat hi anirà novament, però la zona que ha quedat al descobert, més de 300 hectàrees, és pràcticament inabastable. Aquí, com en tants altres llocs, depenen de particulars com l'Esteve i dels funcionaris que solen trepitjar el bosc. Per això, el govern prepara ara un protocol específic.
Vam considerar que aquest protocol el podíem millorar i estem treballant en un protocol que volem compartir amb bombers, agents forestals i Mossos d'Esquadra perquè tothom sàpiga molt bé què ha de fer quan trobi aquest tipus d'objectes o de restes humanes. També parlem de material explosiu.
A Catalunya, el govern ha exhumat les restes de 254 soldats del 2020 al 2022, la majoria a les Terres de l'Ebre.
La maternitat d'Elna, l'històric edifici on van néixer prop de 600 criatures, filles de refugiades de la Guerra Civil Espanyola, ha hagut de tancar portes precipitadament després que s'han trobat esquerdes importants a l'escala principal de l'immoble. Clara Jordan, unes esquerdes que els experts atribueixen a la sequera?
Sí, Marta, així és. Es van detectar unes esquerdes a l'escala principal i ahir, aprofitant que hi havia un equip d'experts treballant a la catedral d'Elna, se'ls va demanar que ho anessin a veure i els van dir que hi havia perill de despreniment immediat de les lloses de marbre que hi ha en aquest espai. Unes esquerdes que s'haurien generat pel moviment que la falta d'aigua ha provocat a la terra, com explicava l'alcalde d'Elna, Nicolás García.
Sembla que sigui per culpa de la sequera, que són terres molles de bon principi i amb la sequera doncs s'ha reduït una mica la terra i l'edifici pot haver bellugat. Això passa molt en aquest moment a França i sobretot a la nostra província, perquè hi ha molta sequera i se veuen cases que es fissuren, que s'obren.
Ara intentaran començar les obres de reparació el més aviat possible i l'alcalde confia que al juliol, com a mínim, es pugui reobrir parcialment la maternitat. I és que és el principal pol d'atracció del municipi, com reconeixia García.
La maternitat és una porta oberta sobre... permet de visitar també la resta de la vila i també de fer funcionar el restaurant, és un cop dur.
L'alcalde ha demanat també ajut econòmic per poder fer front a les obres. La maternitat d'Elna rep cada any 40.000 visitants.
Si sou joves, això que us explicarem ara potser us sonarà una mica estrany, però els que ja tinguin o tinguem uns anyets segur que recorden aquella època que érem petits i tornàvem les ampolles de vidre a la botiga a canvi d'aleshores unes pessetes. Doncs bé, aquella pràctica del passat està tornant. Algunes empreses d'alimentació i de begudes han recuperat els envasos retornables per estalviar i, clar, per ser més sostenibles. Anem cap al Pirineu. Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, Eloi, ens expliques el cas d'una empresa molt petita, una formatgeria del Pallars Sobirà.
Sí, és la formatgeria Casa Mateu, al poble de Surp, que elabora formatges d'ovella, però també fa iogurts. Uns iogurts que fins ara es venien en pots de plàstic, però que ara s'envasen en vidre reciclable, justament per això, per poder retornar-los, com es feia abans.
Quan jo era petita anàvem amb l'ampolla i la retornàvem i ens tornaven, no sé si 10 pessetes o 5 o no sé quantes, no me'n recordo. I llavors ens tornaven, o sigui, en compraves una de nova, plena. Tornem allò perquè jo crec que hem d'anar cap aquí, eh?
La Clara Ferrando és la propietària de Casa Mateu, que des de fa poc ven els iogurts exclusivament en pots de vidre retornables. Els seus clients, restaurants o particulars, poden tornar el recipient a canvi d'un import simbòlic, que va dels 10 als 40 cèntims.
Doncs és clar, amb la situació d'emergència climàtica que ens trobem, hem anat pensant solucions per als embalatges i pels recipients i que el consumidor final ens el pugui retornar, perquè així no hem de comprar tants envasos. Tenir la feina d'endur-te'ls, portar-los aquí a la formatgeria i desinfectar-los, netejar, desinfectar bé perquè es tornin a fer servir. És fent-se una cosa ben higiènica, no?
Els restaurants o els comerços del Pirineu que venen els seus iogurts han de guardar els envasos fins que ella mateixa passa a recollir-los. Aquesta iniciativa sorgeix gràcies a un curs que va organitzar el Parc Natural de l'Alt Pirineu, justament perquè els productors d'aquí del Pirineu doncs, siguin més sostenibles i ajudin a preservar el medi ambient.
Gràcies, Eloi. Doncs el formatge artesà no és només patrimoni del Pirineu i de la Catalunya Central. L'aparició de petits obradors s'ha estès a molts pobles i últimament també a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Alguns estan ajudant a recuperar l'activitat econòmica en petits nuclis rurals. Crec que tu hi has anat en algun d'aquests nuclis. Manel, quins són els motius d'aquest creixement?
Sí, mira, l'exemple més clar l'hem trobat a Bellmunt, un poblet a l'interior del Priorat. Hem estat amb la Mercè, la Mònica i l'Helena Urós, tres germanes que s'hi han instal·lat fa poc. Buscaven una manera de viure que les permetés tornar als orígens i contribuir a arrelar la microeconomia al territori.
Però si a part de vi tens algo més... És un reclam perquè vingui més gent. Clar, nosaltres ara som petitetes i tampoc salvarem el Priorat, que no cal salvar-lo perquè ja està la mar de bé, no? Però crec que tindré més oferta, jo crec que és enriquidor.
I la sinergia, perquè s'han creat unes sinergies amb depèn de quin celler molt xules. Vull dir, poder exposar un vi amb un formatge, els dos que han sortit de la mateixa terra... Pues, també és com a bonic conceptualment.
No és un cas únic. A Vandellòs també hem parlat amb el Jesús Mora de Làctics Portella.
Jo vaig tornar amb la intenció de quedar-me aquí a la meva terra i ho vaig fer lligat a la meva formatgeria, arrencar la meva formatgeria. La intenció és seguir creixent per poder donar feina aquí a la nau i a la granja també hi treballa gent, generar treball.
A Catalunya, de fet, hi ha una vuitantena de formatgeries artesanals. Algunes han crescut força, com el cas de Sant Gil, el petit nucli de l'Albió, a la Conca de Barberà. El seu director, Josep Martí, està satisfet per haver pogut contribuir a donar-hi vida.
Per nosaltres treballa 10 persones, aquestes 10 persones es queden a viure aquí o són d'aquí, i aquests ramaders nostres són 6 famílies, però que també tenen els seus treballadors, i aquestes granges estan posades a llocs petits, amb gent que fa de pagès. El Bió, avui hi ha 20 habitants. Posar el nostre granet de sorra perquè no es perdi, perquè continuï havent-hi gent aquí dormint tot l'hivern. Jo he nascut aquí i m'entristeix molt veure que aquests pobles acaben siguent segones residències, tancats a l'hivern i amb una miqueta de gent a l'estiu.
I és que el mirall és el model suís o el francès, però encara queda molt camí per recórrer.
Només quedaves tu, la plaça estava buida.
Tres quarts de dues, Su, aquesta que ara escolteu, però també Raiden, Buos, Roba Estesa, Scorpio i Edu Esteve formen part del cartell de la Festa Major de Lleida, que comença d'aquí dues setmanes. S'hi han previst més de 250 activitats amb una novetat dedicada als més petits de la casa Noelia Casellas. Bon dia.
Hola, bon dia.
I una novetat que té a veure amb el marraco.
Sí, així és. El marraco és una figura de la cultura popular lleidatana, té forma de drac i una boca ben oberta amb unes dents grosses. La tradició marca que els infants s'acomiaden del xumet penjant-lo justament a les dents del marraco. Doncs bé, aquest any es farà una cercavila nova amb el marraco com a protagonista i al final donar-li el xumet tindrà una recompensa. L'ha explicat Ignasi Amor, que és el regidor de Cultura.
Tindrem un acte específic perquè els nens i les nenes petites de Lleida doncs, donin el xumet al marraco i tindran un certificat, un diploma que després se'ls hi atorgarà i que serà com a simbologia de que ja seran grans a la ciutat de Lleida.
Doncs això, un certificat per dir que s'han fet grans. Una altra novetat d'enguany serà la baixada que faran els reiers de la Pobla de Segur pel riu Segre, la ciutat de Lleida. Amb la baixada d'un rai volen promocionar aquesta festa, ara patrimoni immaterial de la UNESCO.
Noé, la festa l'obrirà el dia 9 de maig al pregó, eh?
Exacte, que aquest any anirà a càrrec de l'entrenador de l'ICG Força Lleida, Gerard Encuentra. Les revetlles, els concerts, es faran als Camps Elisis, amb un gran escenari que ens diuen que tindrà un disseny innovador. Tot plegat, esclar, sense oblidar actes tradicionals de la cultura popular i també la batalla de flors o el castell de focs.
Doncs vinga tots a la festa. Gràcies, Noelia, bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Hola, us dono la benvinguda a Digital Impact. Esteu a punt d'entrar a una de les majors exposicions sobre art digital fetes fins avui. Jo sóc la Noa. I avui seré el vostre primer contacte amb aquest món més enllà del físic.
Doncs així, amb una gran pantalla digital, es rep els visitants de l'exposició Digital Impact, que s'inaugura avui al Disseny Hub de Barcelona. És sobretot una experiència immersiva al voltant de l'art i el disseny digitals amb alguns dels artistes més importants del moment. L'exposició vol respondre una pregunta. Com afecta la digitalització del món a l'àmbit de l'art, Montse Camps?
Sí, són 16 instal·lacions, algunes realment impactants, d'artistes de primer nivell com Antoni Arola, que ha creat una cúpula celestial amb un cel que va canviant de tons, des del color de l'aurora boreal fins al cel enfosquit pels huracans, o Alba Corral amb una peça que explora textures i volums a través de l'estètica digital. Fa 10 anys que crea art generatiu a través del software i la programació i té clar que aquest és l'art del present.
Bueno, los franceses llaman a l'art digital art numèric. Yo creo que se entiende más. Pero eso es utilizar los números, ya no las pantallas, sino la tecnología numérica de programación, algoritmos, que yo creo que es un poco nuestras herramientas contemporáneas. Yo creo que si estuvieran, ¿no?, pintores vanguardistas de hace a los años 20, también serían artistas digitales.
L'exposició vol aproximar l'art digital a la ciutadania i defensa que és poètica i és capaç de fer emocionar i no és freda com es pot pensar d'entrada. Pep Salazar és el director de l'exposició.
L'art digital utilitza dades per visualitzar-les. Llavors els artistes, les dades és la seva pintura, les pantalles són els seus canvas. I la tecnologia en si no ha sigut mai el driver, no ha sigut el més important. És a dir, la tecnologia que utilitzin, doncs em semblarà meravellosa i fantàstica, però la tecnologia en si no és la important, sinó que l'important és el que transmet.
Digital Impact ocupa 4.000 metres quadrats i es podrà veure fins a finals d'agost.
El reconegut musicòleg i director Jordi Savall prepara aquesta setmana la producció de la Missa Solemnis de Beethoven a l'Auditori Enric Granados de Lleida. Ofereix una residència artística amb la seva orquestra, Le Concert des Nacions, i el seu cor, la Capella Nacional de Catalunya, que inclou diversos assajos oberts a la ciutadania. Roger Segura, tu que has presenciat una d'aquestes sessions preparatòries, com s'hi treballa?
Bon dia. Doncs en aquesta acadèmia, prop d'un centenar de músics, entre experts, professionals i joves talents de 15 països, treballen 6 hores al dia amb l'objectiu d'encaixar veus i instruments per interpretar la que es considera l'obra més important composta per Beethoven. Una peça simfònica i coral de 75 minuts de durada que suposa tot un repte, com reconeix el mestre Jordi Savall.
Però és una de les obres més difícils per veus i orquestra que s'han fet mai. I al mateix temps, les obres d'una bellesa tan increïble, d'una espiritualitat tan profunda, que mostra que Beethoven era realment... Ell no era gaire religiós, però era un home que caia profundament en la força de la música.
Savall porta 2 anys treballant en la Missa Solemnis amb l'objectiu de traslladar al públic contemporani el so original de la partitura amb unes dimensions semblants a la novena sinfonia. Una de les claus és fer servir el mateix tipus d'instruments que s'utilitzaven a l'època de Beethoven, com ara flautes i oboès de fusta, trompetes naturals i cordes de tripa.
I tot això crea una recuperació de l'equilibri dels colors, de tota la mescla de detalls, que amb una orquestra moderna queda tot tan feixuc que llavors, quan tu tens molta densitat de sons, uns apaguen els altres. Hi ha coses que llavors no les sents.
Els assajos oberts es repetiran avui i demà a la tarda a l'Auditori Enric Granados. D'aquí unes setmanes tindrà lloc una segona acadèmia de perfeccionament que inclou la gravació de l'obra a l'Església del Castell de Cardona i una gira de concerts que arrencarà el 18 de maig a l'Auditori de Barcelona.
Els festivals culturals europeus reconeixen nous reptes arran de la pandèmia en els canvis de formats i les necessitats del públic. Uns 200 representants d'aquests certàmens han debatut sobre aspectes com els models de finançament o l'aposta per produccions petites en una cimera a Peralada i Girona que s'acaba avui. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I quins aspectes s'han debatut aquests dies?
Sí, doncs s'ha posat sobre la taula temes com la millor manera de finançar els certàmens, els nous formats o quin paper ha de jugar la tecnologia. La secretària general de l'Associació Europea de Festivals, Catherine Deventer, destacava que la pandèmia ha portat un món canviant amb noves necessitats. Apuntava com un dels principals reptes l'aposta per la sostenibilitat.
La funció de l'Associació de Festivals Europeus és aprendre mútuament de les millors pràctiques de cada certamen, així com aprendre i debatre sobre un rol molt important que tenen els festivals, que és oferir una plataforma per al diàleg sobre aquest tema.
Sobre el finançament, s'ha parlat de la necessitat d'un equilibri entre els ingressos de la venda d'entrades, els patrocinadors privats i les ajudes públiques. Sebastián Schwartz, director artístic del Festival de la Valle d'Itria.
Jo puc baixar el preu de l'entrada per certs grups si algú altre paga la diferència, i això es pot fer o bé amb diners públics o bé amb diners privats, per subsidiar de manera privada els tíquets per als que tenen menys de 30 anys o per als nens, perquè nosaltres necessitem l'ingrés de les entrades per taquilla.
També s'ha parlat de qüestions derivades directament de la pandèmia.
Sí, és un període que ha evidenciat, per exemple, l'aposta per produccions de menor format i amb un major contacte amb el públic. Oriol Aguilar, director del Festival de Peralada.
Ja fa temps que treballem projectes de petita i mitjana escala, les pocket òperes, els recitals íntims de l'Església del Carme, com aquest festival de Pasqua, doncs, que ens ha donat tantes satisfaccions íntimes, diguéssim.
Sobre l'ús de noves tecnologies, s'ha posat exemples com el del festival de Ravenna, Itàlia, Franco Belletti. N'és el portaveu.
And we decided to invest in technological aspects.
Vam decidir invertir en aspectes tecnològics. Vam decidir retransmetre en directe part del programa i vam continuar fent-ho perquè s'arribava a més públic.
La cimera de festivals s'ha celebrat per primera vegada a Catalunya amb rècord d'assistència de representants de més de 30 països.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Aquest matí s'ha presentat el finançament de l'Espai Barça. Segons el president del club, Joan Laporta, és el projecte més institucional en la història del club. Josep Antona, Isa, bon dia.
Bon dia, anem a les instal·lacions Blaugrana. Sabrem tots els detalls. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ha estat una roda de premsa per explicar aquests 1.450 milions d'euros que el Barça rebrà per part de 20 inversors. Joan Laporta, com deia, ho ha qualificat com el dia més important a nivell institucional de la història del club i, a més, ha volgut garantir, per qui ha anat el missatge del president i també del vicepresident econòmic, Eduard Romeu, que és una inversió sense que no posa en risc, diguem-ne, el futur patrimonial de l'entitat.
El projecte mai tindrà un risc per la gestió esportiva del club. I, a més, mai s'hipotecarà el patrimoni del club com a garantia.
A tot això, el club ha previst uns ingressos anuals d'aquest nou Camp Nou de 347 milions d'euros. Els primers 100 aniran directament a les arques del Futbol Club Barcelona, els següents 94 a tornar al deute, i a partir d'aquí tot l'excedent anirà altra vegada cap al club blaugrana. Eduard Romeu ha rememorat el famós "que n'aprenguin" de Joan Laporta, traient pit de la negociació que ha tirat endavant el club.
El Barça ha despatxat més de 70.000 entrades pel partit de tornada de semifinals de la Champions femenina aquest vespre contra el Chelsea. Podria ser la tornada d'Alexia Putellas a l'equip, però el tècnic Jonathan Giraldez diu que no vol córrer cap risc.
Totes les opcions alienes al partit, no? En aquest cas, pensant en la classificació, les hem d'estudiar, les hem de valorar. Però mentre jo sigui entrenador no prendré cap tipus de risc, i menys amb una jugadora que torna després de tants mesos de lesió.
Partit a 6:45, el podreu seguir per Catalunya Ràdio. Qui guanyi aquesta semifinal jugarà la final a Eindhoven contra qui guanyi de l'Arsenal Wolfsburg. 2-2 al partit d'anada. Aquest partit de Londres és dilluns.
L'equip masculí, en canvi, va congelar la seva eufòria amb un mal partit a Vallecas i la derrota per 2-1.
Això vol dir que continuen els 11 punts de diferència entre el Barça i el Madrid. El tècnic Xavi Hernández reconeix que no tenen gaires excuses.
No ens pot faltar intensitat, no ens pot faltar ritme, ells l'han posat més avui i no ens ho podem permetre. Crec que costa molt aconseguir els punts, el que no és normal era la puntuació que portàvem fins ara, i això indica la dificultat que és guanyar aquesta lliga. Bé, vull pensar que és per la dificultat de la competició, no perquè hem baixat una mica el pistó, perquè no hi ha res fet.
Avui és el torn de l'Espanyol, juga 7:45 a Villarreal amb la necessitat de guanyar per sortir del pou. El tècnic del Villarreal, Quique Setién, recela dels problemes de l'Espanyol.
Presuponemos que el nivel de exigencia que van a tener va a ser muy alto y que vamos a tener que estar muy fuertes, muy atentos en todo para poder superar este partido que va a ser muy difícil y muy complicado.
Pel que fa als rivals directes de l'Espanyol per la permanència, l'Almeria va guanyar Getafe 1-2. Avui el València rep el Valladolid. Precisament aquest matí el Getafe, que serà el proper rival de l'Espanyol aquest cap de setmana, ha fet fora el tècnic Quique Sánchez Flores. Encara en futbol, dirigents de la Federació Catalana han anat avui a Lleida per inspeccionar el camp d'esports, possible seu del Catalunya Mali del 8 de juny, que també volen Girona i Terrassa.
En bàsquet, victòria del Barça en el primer partit de quarts de final de l'Eurolliga.
91-69 sobre Salgiris Kaunas. Al play-off dominen, doncs, un marcador d'una victòria a 0. Demà, segon partit, el tècnic Jacique Vicius no vol relaxacions.
Hemos ganado primer partido lo más fácil, ¿no?, de últimos 3 años. Y ahora tenemos que pensar que, bueno, que tenemos que seguir a hacer nuestro baloncesto, y no es el momento de relajarse, ni mucho menos, porque es que es el momento.
A l'NBA, Ricky Rubio no ha jugat cap minut en la derrota dels Cavaliers contra els Knicks. El base del Masnou acaba el play-off perquè Cleveland ha quedat eliminat, havent jugat només 17 minuts.
I més basquet, a l'Eurocup, el Joventut torna de Gran Canària disgustat per l'eliminació 89-86 en la semifinal a partit únic.
El tècnic badaloní, Carles Duran, reconeix que el factor pista va ser decisiu.
Hemos hecho una muy buena Eurocup. Creo que Gran Canaria ha aprovechado muy bien su gran liga regular, que es tener ventaja de campo, hoy se ha notado, ¿no? Y poco más.
El Manresa va perdre a Saragossa en partit de Lliga i el Barça Sant Feliuenc va perdre contra el Perfumeries Avenida de 7 punts a les semifinals anada de la Lliga Femenina.
No t'ho pots perdre.
Meu corazón no se cansa de te esperanza.
I avui acabem amb una estrena teatral. A la sala Tallers del TNC es presenta Mal de Corazón, la història de tres personatges ferits que es troben en un bar. La companyia solitària, formada per Júlia Barceló, Pau Vinyals i Pol López, es pregunta per què els textos d'una religiosa com Santa Teresa d'Àvila, del segle XVI, encara són tan estimulants 5 segles després. I fascinats per com Santa Teresa relacionava amb el dolor que patia, han creat aquest espectacle actual, que es podrà veure, com deia, a la sala Tallers del TNC fins al 21 de maig. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.